Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Senyores i senyors, benvinguts una setmana més a l'art de la reflexió. Aquest és un temps que dediquem els divendres a la nit a mirar què passa al nostre interior. Tot sovint el que fem és seguir el riu de la vida, el ritme trepidant de l'acció que implica reacció, i no ens parem a pensar com ho podríem fer d'una altra manera. Avui, sí. Ara és el moment de pensar com som de debò per poder articular, per poder posar en marxa aquest resort de fer les coses d'una altra manera. Per fer possible aquest programa, com sempre, tenim la companyia, el suport de la Militena, que és coach i que és qui ens nodreix de la major part d'informació i formació en aquest espai. Molt bona nit, benvingut, Emili.
Bona nit, Cristina. Bona nit, oients de la reflexió i de tota la comunitat de Ràdio Estel.
I a l'altra banda del vidre tenim avui com a tècnic de so l'Àlex Alsina. Moltes gràcies, Àlex, per ser amb nosaltres. Els parla Cristina Orduña en nom de l'equip de producció i de realització d'aquest programa. Diuen que creure té el seu misteri, però també diuen que és diferent creure que tenir fe. Tenir fe és saber. Creure és llançar-se una mica a l'expectativa d'un sistema que et modifica, et procura un espai per viure còmodament o incòmodament, a vegades. Però, en tot cas, una creença, creure, és formar part d'un sistema que t'assegura una pervivència. Quan tu saps, és una altra cosa diferent. Una cosa és creure el que et diuen i una altra cosa és saber íntimament que allò és així. Qui, he explicat bé la diferència o tu podries ampliar-la, Emili?
Ho has explicat força bé. Ja fa 4 anys que ens coneixem i
Ja m'he entrenat,
ja
no?
M'has entrenat força bé, sí.
Bé, jo trec aquest tema perquè la fe està molt vilipendiada, no? Està bastant maltractada, però la fe, conceptualment, però la fe és una cosa que està dintre de la nostra vida constantment, quotidianament, i no només la fe religiosa, sinó la fe en la vida, la fe en nosaltres mateixos, la fe en unes circumstàncies, saber que allò anirà bé o que ho aconseguirem. Per exemple, posem per cas el que ha passat aquesta setmana amb el partit del Barça, no? Aquest capgirament de la circumstància té molta part d'aquest saber, d'aquesta fe, d'aquesta confiança en què tot acabarà sent, no?
Sí, efectivament, Cristina i oients. Justament us vaig proposar de parlar del partit del Barça des del punt de vista més del coaching i psicologia, perquè el que va passar aquest dimecres va ser una cosa que a mi em va sobtar i em va fer recordar també una experiència que em va explicar un entrenador no de futbol, sinó de handball, també de primer nivell, una història que li va succeir a ell com a professional fa uns 15 anys, que té bastantes similituds amb el que li va passar al Barça. ¿Vale? Llavors, des del meu punt de vista i des del punt de vista del coaching, el Barça va guanyar no aquest dimecres, sinó en els dos anteriors partits, quan va golejar tant en el Celta de Vigo com en el Racing de Santander per 5-0 i 6-1, ja va fer unes determinades accions per creure, per saber que podien remuntar el resultat advers. Com tu has dit, i una distinció molt important, una cosa és que et diguin que pots creure, i una altra cosa molt diferent és creure tu internament. Llavors, entenc jo que dins de la comunitat del Futbol Club Barcelona hi han hagut aquests darrers quatre setmanes, ¿vale?, des del partit del Paris Saint-Germain, que hi ha hagut aquí no només entrenament físic, sinó també molt de coaching i molt de psicologia aplicada als jugadors per remuntar en aquesta situació adversa. ¿Vale? Llavors, crec jo que, primer, una teoria que tinc és que algú de l'àmbit del Futbol Club Barcelona li hauria transmès a l'entrenador aquesta anècdota que ara explicaré d'aquest entrenador de handball que fa 15-20 anys, li va succeir una cosa similar, ¿vale? I suposo que això li han transmès a l'entrenador del Futbol Club Barcelona, i a partir d'aquí ha fet determinades accions per, com a resultat final, aquest dimecres, pues, pogués guanyar per 6-1 al Paris Saint-Germain.
Uh-huh. Explica'ns l'anècdota, perquè ens tens aquí en vilo, com dirien en castellà.
Sí, és una anècdota que em van explicar fa uns mesos, com he comentat, d'un entrenador de handball, que en una competició europea també li va succeir una cosa. Va anar a jugar fora, va perdre per uns 10-9 gols de diferència, llavors veien que l'eliminatòria la tenien a tocar. Llavors, tenien dues o tres setmanes per capgirar
el resultat.
El resultat, ¿vale? A més, estem parlant d'un equip que ho havia guanyat tot, també com ara el Barcelona, que anava, entre cometes, molt sobrat a totes les competicions, però justament doncs, va tenir un molt mal partit, ¿vale?, i va perdre doncs, per una quantitat de gols bastant insalvable a priori. Mm-hmm. Llavors, clar, va ser un xoc bastant important pel grup, per tot l'equip, i llavors el que va fer és, fer creure realment en el seu equip que podien guanyar i podien no només guanyar, sinó salvar aquesta diferència de 9 gols i fer 10 gols més. I per això és que van fer, van preparar-se. I com van preparar-se? Pues abans d'aquest partit final, ¿vale?, tenien dos partits previs amb equips espanyols, també bastant potents. I el que van fer és, prèvia a aquesta final, és inculcar que havien de guanyar sí o sí aquests dos partits previs amb aquests equips espanyols de més de 10 gols. Mm-hmm. Llavors, què va passar? En el primer partit, em sembla que van fer una diferència d'uns 20 gols, que és abismal en el handball, i el segon partit, ¿vale?, van guanyar per 13 gols de diferència. Amb la qual cosa, primer punt, l'equip es va donar compte que en determinades circumstàncies i amb determinats equips podia
aconseguir un resultat, no?
S'ho creien, i a més hi havia dos partits que ho havien fet, de guanyar de més de 20 punts i un altre de 13 punts. Vale. I segon, molt important, posat ara, Cristina i oients, posat a la pell del rival. Uh-huh. És a dir, jo vaig amb un avantatge de 10 gols i ara resulta que el meu rival, en els dos partits previs, en els seus contrincants, els hi han marcat 20 gols i 13. És tu, Cristina, i oients, com enfrontes el partit?
Bueno, jo com estic una mica...
Com afrontaries el partit?
No mort de por, però sí, amb un respecte, perquè ell és un rival important.
Vale.
No?
Llavors, què va passar amb el Barcelona? És que justament, diem, inconscientment, en l'equip del Paris Saint-Germain, es va inculcar una situació que no van saber identificar, i és que no és el mateix, no és el mateix afrontar-se amb un partit on saps que el teu rival pues, ha guanyat els dos partits previs per 1-0 o 2-1 o resultats normals i corrents, que no pas enfrontar-te, tot i la renda positiva de gols que tenia, amb un equip que prèviament has vist que en els seus contrincants ja els hi ha ficat 6 o 7 gols. ¿Vale? Llavors, ja a nivell d'equip, i això és una de les coses que també passa a les organitzacions, passa que inconscientment dius ai, ai, ai. Llavors, inconscientment, els jugadors del Paris Saint-Germain van sortir en el partit, ¿vale? ja, vulguis o no, surten condicionats. Van sortir condicionats. ¿Vale? Llavors, com comento, el partit del Barça...
En el fons m'estàs explicant que no es tracta només de controlar les teves emocions, sinó també de tenir en compte les emocions del teu contrincant o del teu entorn, de les persones que t'estan envoltant. No?
Sí, fixa't que quan es va produir el 3-1, el Paris Saint-Germain tenia dues opcions. Una és, ja hem ficat un gol, ja ens veiem vencedors, amb la qual cosa em tiro cap enrere. Amb la qual cosa agafo prou confiança, entre cometes, i com passa en el futbol, quan agafes confiances, et relaxes. I l'altra opció hagués sigut, només hem ficat un gol, tenim el Barça, no em confio, anem a pel segon gol. Però això no es va produir. Van optar pel primer cas. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. És com moltes vegades passa, Cristina, i aquí ho estàvem parlant abans amb l'Àlex, a micro tancat, és quantes vegades ha passat que l'equip que va en primera posició i que a més porta 10 punts d'avantatge sobre el segon, ja parlo de futbol o de bàsquet o de qualsevol esport, val? Arriba en el camp del CUE, que li porta 40 punts d'avantatge, que ja està amb un pas a segona, i perd. Per què? Perquè es relaxen. Llavors, dins del món de l'alta competició, al igual que les empreses, s'ha d'identificar molt bé l'estat emocional de l'equip quan va a jugar. Perquè, vulguis o no, hi ha determinades accions prèvies que han succeït en el partit o en l'entorn o en les setmanes prèvies, ja sigui del propi equip, ja sigui del equip contrari, que condicionen. Llavors, a nivell psicològic, a nivell de coaching i tot això, hem de, a part de la part física i d'entrenament i d'estratègia i tot això, s'ha de mirar i s'ha de observar que no hagi hagut cap tipus d'intervenció externa que hagi modificat, entre cometes, l'estat emocional conscient o inconscientment de l'equip. Vale? Llavors, per últim, també trobo molt interessant el fet de com el Barça, després del 3-1, creien que podien fer 3 gols més en 10 minuts. Vale? Hi ha una frase molt maca, és creer és crear. Jo creo que puedo marcar 3 goles i crees la realitat. ¿Vale? Llavors, m'agrada molt aquest joc de paraules, és creer, de creència, és crear una realitat.
Un coach, en realitat, és la traducció d'entrenador, o d'entrenador sí. És la traducció de coach, no? I, clar, tu planteges aquí les coses d'una manera aparentment fàcil, perquè, clar, un entrenador està sempre preparant-se per preparar. Sí. No? Està preparant-se per entrenar. Però a la vida, en la vida familiar, a la vida d'una associació, a la vida d'una empresa, fins a quin punt les persones que lideren aquest equip humà, aquest grup, estan preparades per fer d'entrenador? Fins a quin punt són entrenadors o han de ser entrenadors?
Sí, a veure, malauradament...
La pregunta té la seva enjundia, ja ho sé.
A veure, des del meu punt de vista, sí que és cert que el món de la psicologia encara no està prou introduït en l'àmbit laboral. I algunes vegades ens anem molt a la part operativa i estratègia i no som conscients que el factor humà i, sobretot, com les persones observen una determinada realitat és extremadament important dins les organitzacions. Entenc jo que cada líder, cada coach, cada persona que sigui responsable, ja sigui a nivell esportiu, a nivell empresarial, d'un equip de persones, sí que ha de revisar-se ell, uh-huh. vale? Ell, la seva forma de veure com té la... respecte a la vida, respecte a la situació, respecte al tema econòmic, respecte al tema empresarial, respecte al tema esportiu, vale? I després això li dona unes eines per després saber tractar molt bé i liderar molt bé a la resta dels seus equips. Llavors, sí que... tot bon equip hauria d'estar acompanyat d'aquesta figura, ja sigui el propi líder, o ja sigui una persona adjunta a l'equip, de confiança, que s'encarregui d'aquest tema més de psicologia i de coaching. Per exemple, em sembla que no ho vaig comentar, però és una de les coses que últimament per les xarxes socials i publicitat, l'altre dia va arribar a mi una notícia molt interessant, que és el Banc d'Inversions UBS, que és un dels més antics de Suïssa, amb 180 anys d'història, em sembla que uns 60.000 treballadors arreu del món, vale? Fa uns mesos ha canviat una miqueta l'estratègia i està contractant a psicòlegs i coachings en comptes d'economistes. I dius, ostres, que raro que un banc d'inversió estigui contractant aquest tipus de perfil. Llavors, el que estan fent és... han vist de la importància de la part psicològica de les persones dintre les empreses, han vist de la importància de la part psicològica de persones que tenen o estan al capdamunt d'organitzacions i que tenen grans responsabilitats i quan prenen una decisió afecta la vida de moltes persones, llavors el que estan fent és... han vist, no només que han vist, i han comprovat que aquests professionals d'UBS que estan acompanyats a través d'un psicòleg o d'un coach estan prenent millors decisions financeres que no pas aquells economistes del banc que no estan acompanyats per aquest tipus de professionals, ja siguin psicòlegs o coachs.
Doncs em queda clar que un entrenador és un personatge que podem trobar en diferents àmbits de la vida. Però tu em parles molt de psicologia. Jo voldria saber si ens entrenem o ens porten a tenir fe.
Bon detall, bona distinció. Mm-hmm. Això és perquè m'ho preguntes. On vols anar a parar?
Bueno, perquè, clar, un psicòleg el que fa és ajudar-me a entendre on estic, no? En canvi, un entrenador... el que fa és entrenar-me amb un objectiu, clar. No només m'ajuda a estar bé amb mi mateix en termes generals o amb una cosa concreta, sinó aconseguir uns objectius, no? Un projecte, una realitat. No? Mm. Llavors, la meva pregunta és si tot rau en tenir fe, si nosaltres creem quan sabem que allò funcionarà, quan tenim fe absoluta en que allò funcionarà, llavors quan som capaços de crear. I aquesta fe ens falla tantes vegades, la por sempre ens està rondant. Mm. La pregunta és, s'entrena la fe? La capacitat sí. de tenir fe, no la fe, però la capacitat de tenir fe, la capacitat de tenir fe, vale. És possible entrenar-la?
Aquesta pregunta ja m'agrada més i és més... És més empresarial, aquesta. Sí, és a dir, és una cosa... Fer barra, potser, amb compres que li digui motivació...
Per exemple, però la fe no és motivació.
Ja no és el mateix,
perquè
però sí
tu
que...
m'estàs parlant del partit del Barça, no? I el partit del Barça implica saber, és a dir, l'entrenador ha sabut fer créixer en les persones que estaven competint aquella sensació de que sé que puc i, per tant, ho aniré a aconseguir i ho faré, no? Aquesta és una sensació de confiança en un mateix i de tenir integrada aquesta posició. Llavors, això és possible... estem parlant d'una cosa molt puntual, d'un partit de futbol, d'un projecte molt puntual, però això suposo que també es pot entrenar en les persones normals o no, perquè tu m'has parlat molt de psicologia, en projectes vitals, en qüestions laborals, en modificacions de posicions davant de la vida, no?
Sí, a veure, responent la teva pregunta, sí que es pot entrenar aquesta capacitat per confiar en la fe. ¿Vale? Uh-huh. Tu, al principi, si mal no recordo, la teva definició de fe és la capacitat de creure... Mm-hmm. Com ho has dit? De creure una creença...
Una cosa és, que és creure i una altra cosa és saber.
Vale. Tu has dit creure. Al cap i a la fi, la fe també és una creença. Mm-hmm. És una creença amb uns determinats valors i és una creença molt infundada. Llavors, com a creença, nosaltres tenim aquesta capacitat d'entrenar-la, deixar-la en un lloc a part si no és una creença bona, potenciar i reforçar si és una creença extremadament positiva. Llavors sí que som unes persones qualificades per anar entrenant aquesta, com has dit tu, fe. ¿Vale? Mm-hmm. Llavors, per exemple, també un exemple d'aquest entrenament, d'aquesta fe, te la podria explicar també a nivell d'anècdota d'un equip també de futbol fa uns 50 anys, una anècdota que em van explicar ja fa molt d'anys, d'un entrenador del Barça, del Elenio Herrera, que en un partit uh-huh. Barça-Madrid o Madrid-Barça, a la mitja part anaven perdent 3-0. I que això no ho remuntem.
No és recuperable.
Llavors Elenio Herrera, en comptes de... Pues, bueno, de fotre'ls la bronca o reforçar els aspectes negatius que havien succeït a la primera part, el primer que va fer, que és una cosa que va sobtar a l'11, que estava en el camp, és ya los tenemos ganados, ya sabemos cómo ganarles, estamos 3-0 en contra, pero ya he visto la estrategia que hay que hacer para marcar 4 goles, tot això. Va explicar durant els 20 minuts que dura la mitja part un determinat discurs de que aquell partit en 45 minuts es guanyava i realment el Barça va acabar guanyant aquell partit per 4-3. ¿Vale? Llavors, hi ha determinats tipus de fe que sí que necessites més temps per arribar als objectius, però sí que veiem que modificant determinats estats d'ànims, determinades creences, perquè segurament en aquell equip dels anys 50, quan van arribar en el vestidor, van dir, este partido lo tenemos perdido, ¿vale? I ho tenien ja com una realitat. Doncs aquell entrenador va tenir la capacitat de dir determinades paraules, fer un determinat discurs, mobilitzar l'estat d'ànim d'aquelles persones perquè sortissin al camp a guanyar. No només a guanyar, sinó que fer 4 gols en el seu rival històric. Llavors,
podríem dir,
tenim aquest tipus d'intervenció potser més llarga en determinats projectes, determinats tipus de persones, però també aquesta capacitat de moure una determinada situació, un determinat equip, unes determinades persones de forma una miqueta més ràpida. ¿Vale? També és cert que en aquests casos que t'he dit són coses puntuals que després, si no hi ha un manteniment... Si no hi ha un... Això es pot decaure, eh?
Mm-hmm. Això és el que anava a preguntar. Interpreto del que tu ens dius és que quan una persona sap, un entrenador sap, la seva habilitat està en fer creure als que no creuen el que ell sap. És a dir, els entrenats han de saber, han d'integrar allò com una confiança absoluta. I la màgia està en això, no? Justament en fer aquesta transmissió de no coneixement, sinó de certesa. Això requereix unes tècniques i unes habilitats especials. Tothom ho pot fer o són un pocos los elegidos?
Es poden entrenar, sí que és cert que hi ha persones que tenen determinada forma de ser, que ja de forma natural els hi surt aquest lideratge, aquesta forma de transmetre aquesta confiança, aquests valors, això serà que lo impossible no existe, però també es pot entrenar, és a dir, persones normaletes que igual tenen un punt de vista reduït o molt limitat o molt negatiu, ho poden transformar en un tema positiu.
La veritat és que teníem un fragment de pel·lícula reservat per escoltar i ens hem engrescat tant parlant que no l'hem pogut
Jo tenia una frase de l'Àlex aquest cop parlant d'això.
Doncs digues-la perquè estem a punt d'acomiadar-nos.
Como no sabía que era imposible, lo hizo.
Claro. Fantàstica. L'Àlex ens ha sortit aquesta vegada d'una frase que realment és una mica mítica, però realista. Quan un no sap els límits, els traspassa molt ràpidament. I és per bé, també. Que passin vostès molt bona setmana. El control tècnic, l'Àlex Alsina, la Militena d'assessor i d'ajudant a produir tot això, els ha parlat Cristina Ordoña. Fins la setmana vinent.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.